RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Segur que n'heu sentit a parlar del dejun intermitent perquè darrerament s'ha posat molt de moda. Segons els seus defensors, es tracta d'una poderosa forma per aprimar-nos saludablement, eliminant l'excés de greix del nostre organisme. En què consisteix realment el dejun intermitent? Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament? La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants. Dejun intermitent, Magda, una de les paraules de moda d'aquest 2021 i segur que del 2022 també.
És tendència i ja fa uns quants mesos, jo diria que inclús anys, eh? Està de moda, ens agrada això de la cosa intermitent, a veure què ens donen ara, no? A veure quins recursos donen ara per aprimar-nos.
I què és ben bé? Perquè ens sentim a parlar molt, però moltes persones no sabem exactament a què es refereix, no? Com ho explicaries tu?
Mira, el dejun intermitent, quan ja diu la paraula, és una forma de deixar de menjar. O diguem, una forma de menjar, segons com tu miris, no? És un recurs per perdre pes o per sentir-nos millor. En què consisteix? Doncs en deixar de menjar durant unes hores, durant uns dies. És a dir, hi ha uns períodes de temps amb els quals no mengem. I això té els seus beneficis. D'acord? Això és un dejun intermitent. És deixar de menjar durant un temps.
No és una dieta.
No és una dieta en absolut. Perquè el que sí és una dieta és el que mengis en aquest dejuni les hores que puguis menjar, val? Però és un recurs, és una manera de sentir-nos millor i de perdre pes. És això, exactament això. Jo penso que, si vols una definició com més, encara més, més adient, d'una persona que li encanta, com es diu el nostre expert, doncs penso que la podem tenir.
Sí,
de fet, hem parlat amb ell, no?
Sí,
li hem preguntat això.
Sí.
Què era el dejun intermitent?
Exacte. Teníem nosaltres a l'Edgar Barrionuevo, que és dietista, nutricionista, especialista en psiconeuroimmunoendocrinologia, i això és el que ens ha dit.
Bàsicament, el dejun intermitent el que tracta és de col·locar, o sigui, de reorganitzar els horaris on tu fas les ingestes, sempre quan quedi una finestra ampla d'hores sense menjar, no? I llavors, en aquest ventall d'hores, el que passa és que es posen en marxa bàsicament dos mecanismes. Un és un descans del sistema digestiu. Això el que fa és ajudar, per un costat, a que hi hagi una millor regeneració de tot el que és la mucosa digestiva, i un altre gran pilar, per fer així com dos grans, no, diguéssim, no, elements, seria la flexibilitat metabòlica. Què és això? És a dir, ensenyar-li al teu cos a que sigui eficient utilitzant, sobretot, les teves reserves de greixos.
Per tant, és el que parlàvem, no? Una manera de
Exacte.
Menjar.
Exacte, és una manera de menjar. És una manera de dejuni se n'ha fet històricament, fa mil anys que es fa dejuni, eh? A vegades per motius religiosos, per motius filosòfics, per estil de vida, però d'aquesta manera, doncs, hi ha unes hores, menges, hi ha unes hores que menges, unes hores regulars que menges, i unes hores que no menges. I pot anar variant, és a dir, pots estar 8 hores menjant i 12 no menjant, és a dir, depèn de com tu combinis, estaràs més temps o estaràs menys temps. És evident que tot el que sigui reorganitzar la nostra vida alimentària, és a dir, limitar les hores d'ingesta a unes hores concretes, ens pot beneficiar. És a dir, un dels errors que fem, Esther, moltes vegades, és la disbauxa que tenim d'horaris de menjar. Hi ha moltes persones que sopen a les 11 de la nit, que picotegen tot el dia, que no tenen cap mena d'idea ni cap ordre en la seva forma de menjar. Una cosa bona d'aquest sistema és que te reorganitza. Et diu, de les 8 del matí a les 6 de la tarda, per exemple, no? Vostè pot menjar. Però a partir de les 6 de la tarda fins a les 8 del matí del dia següent, vostè no menja
res. Però escolta'm, això realment és saludable? Perquè sempre se'ns ha dit que hem de fer els 5 àpats, no? Aquí no sé si tot això encaixaria.
Clar, depèn de quina persona estem parlant i de quin problema tingui aquesta persona i de quin tipus de dejuni doncs estigui fent. De fet, una persona que sopi aviat, imagina'ns que sopem a les 8 i tu no tornes a menjar fins l'endemà, desmorzes a les 8, ja fas 12 hores de dejuni i no te n'has enterat. Que jo crec que és el millor, eh? Jo amb allò de dejuni és el que fas de forma espontània, no? Mm-hmm. Clar, perquè te'n vas a dormir i no menges. Això ja seria, de fet ja estem 12 hores sense menjar. Mm-hmm. Seria, en aquest cas seria el 12-12 que diuen ells. Però de fet ja s'ha aconsellat sempre sopar d'hora i no picotejar i tenir uns horaris regulars i tenir un cert sentit comú amb la forma de menjar. Jo crec que és una forma també de reorganitzar-nos a la vida alimentària, no? Mm-hmm. Però clar, ens aprimarem en funció del que mengem a les hores que podem menjar. És a dir, no n'hi ha prou en què deixem de menjar de les 8 del vespre o de les 6 del vespre fins a les 8 del dia següent. Quan podem menjar, també és adient que el que mengem sigui l'adequat per perdre pes. M'entens? No, el fet de no menjar durant unes hores no és suficient per aprimar-se.
És important l'aliment que escollim després,
clar,
no?
Clar, mira, tenim que veure de quina persona estem parlant, quin tipus de problema té, quin sobrepès té, és a dir, el seu historial metabòlic, com és la seva família, com és la seva genètica. Mira, en definitiva, Esther, el dejuni intermitent pot ser un sistema que per a algunes persones li pot ajudar a perdre pes o, si més no, a menjar una mica millor.
Hem llegit que pot augmentar la nostra agilitat mental, els nostres nivells d'energia, que podem depurar, controlar també el sistema digestiu. Tots aquests beneficis estan demostrats?
Clar, aquí estem. Mira, del dejuni intermitent, com d'altres coses, com d'altres mètodes per aprimar-se, es diuen, hi ha estudis que demostren que tenen uns beneficis, però n'hi ha d'altres que no posen en evidència. És per això que la comunitat científica, al final, home, quan estem al món dels estudis, saps tu que és una cosa molt complexa, no? És veritat que hi ha alguns estudis que demostren uns beneficis, però n'hi ha d'altres que no. Per tant, jo sempre dic el mateix, quan estem en aquest marc, no?, que hi ha estudis que diuen una cosa i d'altres no queda tan clar, el que podem fer és guiar-nos per un especialista i provar aquest mètode si ens va bé. És a dir, no és una garantia que això hagi de funcionar, però és un recurs que tu saps que hi és, val? Però no vol dir que segur que et funcionarà, entens? No és una cosa que garantitzada per perdre pes.
Uh-huh. I escolta'm, és bo fer, per exemple, una setmana seguida de dejuni?
Home, una setmana seguida de dejuni és moltíssim i tindria que ser sota una supervisió mèdica i no tothom li diria bé. Cal dir que de dejunis ho han de fer persones que ho necessitin, que ho necessitin, que estiguin sanes i, evidentment, que no siguin nens amb edat de creixement ni persones amb malalties cròniques, ha de ser una cosa molt controlada. És a dir, una cosa és que jo digui, mira, com que vull fer un dejuni intermitent diari suau, doncs això que dèiem, me'n vaig, sopo a les 8 i no esmorzo fins l'endemà a les 8. Escolta, això li va bé a tothom. Val? Una altra cosa és que digui, doncs mira, ara menjaré només durant 4 hores i estaré doncs la resta del dia sense menjar res. I una altra cosa és que diguis, estaré una setmana només beguent líquids. Home, són coses molt diferents, eh?
Per tant, sobretot, no fer-ho per lliure.
Clar que no, clar que no. Mira, jo penso que el millor és reordenar, a més, recordes de la píndola del dia passat,
sí,
dèiem els horaris, no?
Sí, sí.
Mira, et diré una forma molt fàcil de que tots fem dejuni intermitent i que no ens pot perjudicar. És el regularitzar horaris i, sobretot, no sopar més enllà de les 8 de la nit. Jo penso que a partir d'aquí no menjar res més. Donar aquest repòs de 12 hores al nostre sistema digestiu, que també es coincideix amb les hores que no hi ha llum i que tenim que descansar. Això t'asseguro que a tothom li va bé.
Clar, però tu imagina't una persona que per qüestió d'horaris laborals no pugui sopar abans de les 8. Com s'ho fa?
No, clar, és una cosa troleta, cosa és la pràctica. Pues que, en fi, que sopi el menys possible si és molt tard, no? També jo sempre dic que si una persona no pot sopar a les 8 o les 9, com seria l'adient, però potser pot berenar a les 7 i ja no cal que mengi res més. És a dir, a vegades és millor berenar a les 7 i ja a les 11, com arribes de treballar, prendre algun líquid, no? Que no sopar a les 11, saps? Ens ho tenim que organitzar una mica, perquè el de sopar tard realment és molt, molt, molt nociu. És una cosa que estem molt habituats aquí, eh?
Sí.
Però no ens va gens bé. No ens va gens bé.
La veritat és que no. Quins tipus de dejuni intermitent hi ha? Perquè no en tenim un de sol.
No, que va, hi ha moltes combinacions. A veure, hi ha aquest que et dic jo del 12-12, no, que vol dir 2 hores que pots menjar i 2 hores que no pots menjar, que seria? Doncs mira, jo de 8 del matí, per exemple, a les 8 de la tarda jo puc menjar i a partir de les 8 de la tarda fins a les 8 del matí del dia següent, doncs no. Seria una forma molt fàcil, per exemple, de fer això i de trobar beneficis sense, jo crec, que pràcticament cap inconvenient, no? Excepte que deies tu, que si jo treballo i vinc tard, etcètera, etcètera, etcètera. Però podem fer totes les combinacions possibles. Hi ha gent que fa dies alterns, per exemple, o hi ha gent que fa 2 dies sí, 2 dies no. Hi ha moltes combinacions. Jo penso que, mira, et diré una cosa, Esther. Quina? Quan parlem de dejuni, o bé fem una cosa molt light com aquesta que acabem de dir, de sopar aviat, de concentrar les hores, de regularitzar les hores, i si no, ens posem en mans d'un expert, perquè és que si no, també podem tenir problemes, no?, amb aquestes coses.
I escolta'm, això que he sentit a dir de que fora de les hores es pot menjar el que un vulgui, això és veritat? O no?
Fora. És a dir, quan pots menjar, no, que va, que va, que va. Clar, si jo, per exemple, dic, mira, només menjaré fins a les 6 de la tarda, d'acord? Des de les 10 del matí fins a les 6, només aquestes 8 hores. Però jo aquí menjo excessivament, no em servirà de res fer això, eh? És a dir, es tracta de regularitzar l'horari, de que hi hagi unes hores en què no menjo res, però també que les hores que puc menjar el que em convé i de forma adient, si no, no servirà de res.
I què és el que ens convé, no? Com ha de ser aquesta dieta a les hores que sí que podem menjar?
Home, depèn del teu pes i de com siguis tu. Hi haurà persones que només faran aquests horaris com més apretats per trobar-se millor, per trobar-se com més descansats, perquè el seu cos estigui més fresc, per dir-ho d'alguna manera. Però hi haurà gent que realment voldrà perdre pes. Si tu tens que perdre pes, a part de controlar les hores, tindràs que fer una dieta menys energètica. Si no, no t'aprimarà. hores. Això és evident. O sigui, no et pensis que pel fet de només d'estar unes hores sense menjar, tu t'aprimeràs automàticament. No és veritat. Si la teva ingesta total no és inferior a la que feies abans, no t'aprimaràs.
Clar.
Potser trobaràs millor, potser pairàs millor, potser descansaràs millor, però no t'aprimaràs. Clar.
I què passa, per exemple, en el cas de que sigui una persona que té diabetis, que té problemes cardiovasculars?
Aquesta persona sempre ha de fer qualsevol canvi alimentari, qualsevol pauta alimentària ha de passar per un metge o ha de passar per un expert. Vull dir, perquè quan tenim malalties base no podem jugar amb això. És molt millor que no. En fi, el que sí que podem fer és millorar els nostres hàbits de vida. És a dir, comprar bons aliments, fer exercici, intentar menjar fruites i verdures cada dia, doncs, pocs greixos saturats, pocs greixos trans, mínimes dosi de sal, aliments que siguin molt frescos, pocs manufacturats, amb quantitat quasi nula de carn vermella, per suposat. Això sí que ho podem fer nosaltres mateixos. Però tot el que sigui ja quantitats, horaris i fer canvis, això us ho ha dit un expert. Això sempre, clar.
Posem per cas que decidim fer per primer cop un dejun intermitent.
Sí.
Com ens hauríem de preparar, no? I quins errors, sobretot, hauríem d'intentar evitar?
Mira, el primer és que hem de ser persones sanes, val? El millor és que siguem sanes, que no tinguem cap problema, que siguem adults, que no estem molt prims. Clar, seria un error una persona que fa un dejuni que estigui molt prima. Imaginem una persona que té un índex de massa corporal inferior a 18. Tu creus que aquesta persona ha de fer un dejuni? Home, si ja té poques reserves i ja està, no li facis fer un dejuni. Entens? Una altra cosa, imaginem que és una persona que té una alteració de comportament alimentari. Imaginem que és una persona molt, molt, molt obsessionada amb el tema de la dieta. No li facis fer un dejuni intermitent, que encara te s'obsessionarà molt més. Per tant, tenim que veure qui tenim al davant. Saps? Una persona molt neguitosa, molt ansiosa, no li facis fer un dejuni intermitent, perquè estarà encara més pendent de les hores, no les hores. Cada persona és cada persona. Jo penso que hi ha unes persones que es poden beneficiar d'aquest recurs, que és el dejuni intermitent, evidentment que sí, però d'altres no.
No és apte per tothom.
No, evidentment que no. Escolta, com tot, no tots els recursos, les eines que tenim perquè s'aprimi la gent són aptes per tothom. Això està bé saber-ho. Penso que pot anar molt bé en cert tipus de gent, però no a tothom. A la gent gran, si és una persona, repeteixo, que té un sobrepès, que la veu centrada i que està, diguéssim, equilibrada i que ella pot mesurar aquests horaris i que a veure com valora el menjar i a veure quin lligam té ell amb els sopars més tard o més aviat o amb els horaris. És a dir, quina importància té per ell els hàbits quotidians? Per les persones grans, el menjar a vegades té importància superlativa. És a dir, el que jo vull dir, Esther, és que a vegades els canvis que tu li facis fer a aquesta persona gran no els hi ha de suposar un problema superior al del seu sobrepès. Entens? Els canvis, quan hi ha aquests canvis, sempre, quan veiem la vida d'una persona, el benefici sempre ha de ser superior al problema que li suposi. I més quan tractem de persones grans. De vegades, per les persones grans, el menjar és tan important que has d'anar molt en compte en com els hi canvies les coses.
És una medicina, directament.
Sí, perquè és un tema també de plaer, és un tema de convivència, és un tema de record, és un tema emocional també el menjar, saps? I per tant, hem d'anar molt en cuidado com canviem els hàbits quotidians de les persones. Si és per millorar, fantàstic, però si és per posar-li una angoixa a sobre o un altre problema o una cosa molt complicada, no, O un sacrifici molt gros.
Clar. Vindria a ser com una dieta detox? Aquesta manera de menjar, després de les festes que parlàvem fa 15 dies, seria un bon moment per fer-ho, per exemple?
Home, jo penso, sincerament, que després de les festes, que tots hem menjat amb aquesta disbauxa gastronòmica, doncs, per què no? Posar-se com a bon propòsit una regularitat amb els horaris, un sopar aviat, un que no estiguem picant sempre i una certa austeritat, a mi em sembla bé, pot ser una bona manera, saps què vull dir? De dir, escolta, a partir d'ara, jo esmorzaré aquesta hora, dinaré aquesta hora, soparé d'hora i no picaré res més i procuraré menjar millor. A mi em sembla perfecte. I sí, clar que té un cert efecte detox, tot i que a mi és una paraula que no m'agrada gens, perquè detox mai s'ha pogut demostrar exactament què vol dir, Però bueno, sí, ens podem sentir millor, especialment després d'una època com la que hem viscut amb a les festes nadalenques. No? Jo dic que és la festa més gastronòmica i més excessiva de l'any en aquest aspecte. El que és més repòs gàstric, menjar més suau, aliments més naturals, cuina més suau i més lleugera, evidentment que et pot afavorir que ens sentirem millor. És més, Esther, és que jo crec que el cos ens ho demana.
Sí.
Ens ho demana.
A crits.
Ens ho demana a crits. Quan portem molts dies menjant molt, a tu no et passa que desitges...
I tant.
O no menjar quasi res, és que el cos t'ho diu.
Sí,
a vegades quan hem dinat molt, encara que et toqui sopar, no et passa mai que dius no vull sopar, no em ve de gust.
Sí, no, està clar,
i que a vegades ens obliguem, doncs perquè toca sopar. No, si no vols, no sopis. perquè vol dir que el teu cos ja en té prou, ja en té prou. Doncs estic segura que, sigui en dieta intermitent amb un altre recurs, estic segur que ens sentarà molt bé posar ordre a la nostra forma de menjar.
Ens deies com ens hem de preparar abans de començar el dejuni. Com hauríem d'actuar quan l'hem acabat, no? Com hauríem de menjar a partir d'aquell moment, no? Hauríem d'anar amb compte, hauríem d'anar més a poc, amb menys quantitats. Com ha de ser aquest retorn als hàbits normals?
Si hem fet aquest dejuni, si hem fet aquest canvi d'hàbits, doncs perquè ens volem sentir millor, jo penso que si ens va bé, per què no mantenir-lo alguns dies a la setmana, per exemple, si, o com un hàbit ja normal.
Altern, no? Dies altern.
Sí, sí. Però si ho hem fet per perdre pes i hem aconseguit perdre pes amb aquest recurs, el que tenim després és de fer és menjar de forma que ens mantinguem. Clar, no és el mateix menjar per perdre pes que menjar per mantenir el pes, no? Per tant, el que tenim que fer és aprofitar tots aquells bons hàbits, totes aquelles coses positives que hem après fent aquest dejuni, totes aquelles millores que hem fet a la nostra alimentació, mantenir-les i probablement menjar ja una mica més perquè estem mantenint el pes. No estem perdent pes. És diferent, eh? És diferent menjar per perdre pes que menjar per mantenir el pes.
Sí, sí, sí. Entens? No s'ha de confondre.
No, clar, l'energia és diferent, però hi ha molts bons hàbits que potser hem après fent aquest tipus de dejuni, que jo penso que un dels beneficis és que també ens ensenya a millorar els hàbits. Doncs tot això que hem millorat, mantinguem-ho.
A ordenar els horaris, el que tu deies, no? I que era la píndola de la setmana passada.
Exacte, exacte. I que ve molt bé. Jo penso que una de les coses boníssimes del dejuni intermitent és que ens ajuda a millorar hàbits i a regular horaris. I això sempre és bo. Mm-hmm. I ens mentalitza, ens fa veure, potser, que tenim una disbauxa alimentària des de sempre i que mengem hores que no toca. I hi ha una cosa que és veritat, que sempre postula aquest tipus de recurs, que és que no oblidem que som animals i que anem amb la llum. I que, per tant, hi ha activitats fisiològiques i metabòliques que tenen un timing. Per això hi ha la cronobiologia, no? I que, per tant, tot el que s'assembli més a la nostra biologia i a la nostra naturalesa ens afavorirà.
Ho dèiem fa 15 dies, el rellotge, l'ordre dels horaris, ens ajudarà moltíssim a arribar a l'estiu en forma. Avui afegim aquesta segona píndola.
Exacte.
Quina serà?
Mira, aquesta píndola va bé per tothom. Moltes vegades tenim pesos de més i estem malament perquè entrem a menjar, anem a la taula a menjar o sobre l'ordinador, sense parar. És a dir, amb aquell neguit que estem fent, aquell informe que tenim que presentar, o amb aquella conversa que portem al mòbil, doncs que estem parlant de no sé quina història complicada, entrem a la taula com si entréssim a matar. I mengem, conseqüentment, de la manera que mengem. Sense enterar-nos en del que mengem, sense ni tan sols...
Amb angoixa directament.
Amb pressa, mastegant de pressa. Per tant, la segona píndola, sisplau, quan anem a menjar, fem stop del que estiguem pensant, fent, fem una mica de dir un relax seria excessiu, però parem.
Desconnectem.
Off, desconnectem, d'acord? I posem-nos a menjar. Quan estem per menjar, estem per menjar. Menjar conscient, sisplau. No estem amb l'ordinador, amb la trucada, amb la tele, amb el mòbil allà, tacatà. És que, de veritat, jo us demanaria segona píndola, posem-la al pot.
Sí.
Quan estem menjant, mengem. No fem res més, sisplau. És que és fatal. Estem per menjar, saborim, descansem, pensem, però estem per menjar.
Ja tenim dues.
Ja són dues. Són importants, de veritat.
Anirem per la tercera.
Exacte.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Va, Magda, si després d'aquest podcast algun dels nostres oients es planteja fer un dejun intermitent,
sí,
quins consells bàsics tu li donaries?
Mira, que recordi una cosa, no és un tipus de dieta, és un recurs que consisteix, el dejun intermitent pot ser un molt bon recurs per sentir-se millor i per perdre pes fins i tot, i consisteix en estar unes hores, una quantitat d'hores variable, sense menjar i en regularitzar les hores de menjar. És a dir, pots estar 8 hores menjant, 12 que no, 12 i 12... És, en definitiva, posar horaris a la teva forma de menjar, regularitzar la teva hora de menjar, amb el qual segurament hi haurà moltes hores en què no pots menjar, d'acord? Però és un tipus de dejuni. Dejuni vol dir no menjar, doncs bé. Vol dir, aquestes hores menges, aquestes no menges. Dejuni intermitent, no? No és una dieta, és un recurs que tenim per menjar millor. No li va bé a tothom, però li pot anar bé a un cert tipus de persones. Si ho fem de forma light, ho pot fer qualsevol, però si fem una cosa més dràstica, sisplau, busquem assessorament. I sobretot, per més que estem hores sense menjar, si quan mengem no és de forma adient, no ens aprimarem. Per tant, tan important és que deixem aquelles hores de menjar com que quan el que mengem sigui el que ens toca menjar. M'enteneu? No us aprimareu ni us sentireu millor simplement perquè deixem de menjar durant unes hores, eh?
Han quedat els conceptes clars. Magda, ens retrobem en 15 dies.
Doncs adéu-siau.
Que vagi bé.
Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és!